Tot sembla indicar que la demarcació de Lleida entrarà en fase 1 amb dos velocitats després que ahir la Generalitat de Catalunya anunciés que demanarà que el Pirineu i l'Aran entrin en fase 1 aquesta propera setmana i que el Pla de Lleida, de moment, no hi entri aquesta propera setmana. Soc el Ricard Álvarez i aquesta i d'altres notícies te les ampliem tot seguit des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Són les 12:20 minuts. Saps que t'acompanyem des de Lleida, des de COPE Lleida, cada dia de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a les 2. Avui dijous 7 de maig del 2020. Mira, hores d'ara, 25,7 graus. De moment, la temperatura més alta d'aquesta setmana. Veurem si avui tornem a arribar als 30 o per sobre dels 30. Ho veurem tot seguit, escoltarem la previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. També buscarem la darrera hora informativa marcada per aquesta proposta de la Generalitat de Catalunya, que vol que Lleida passi a la fase 1 amb dos velocitats. La plana de Lleida segueixi a la fase 0 i, en canvi, el Pirineu i l'Aran puguin saltar a la fase 1 aquest proper dilluns. Això és una proposta de la Generalitat de Catalunya. El govern central és qui finalment ho haurà de decidir. Aquesta i d'altres notícies les tractarem d'aquí a uns minuts. També els dijous tota la informació des d'Anadon Veterinaris, totes les propostes i la prevenció que has de tenir amb els teus animals de companyia, els consells veterinaris que ens arriben de la mà de la infermera veterinària, la Imma Sabater. I abans d'arribar a la una, parlarem de salut i de nutrició. La setmana passada començàvem parlant d'aquells aliments que aparentment sembla que són bons, però que no ho són. I alguna sorpresa ja vam tenir, però no ens va donar temps d'acabar la llista. Avui l'acabarem amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. A partir de la una, al migdia de Lleida, mira, avui parlarem amb una perruqueria. Sí, avui parlarem amb una perruqueria. A veure com ho han portat, com ho porten i com ho portaran, perquè és un d'aquells serveis més demandats, curiosament. O sigui, tothom preguntava, escolta, puc anar a tallar-me el cabell? Puc anar a fer, doncs, el que faig habitualment? Veurem com estan gestionant, perquè suposo que les llistes d'espera deuen de ser llarguíssimes. Ho parlarem avui a partir de la una. I a partir de dos quarts de dues, avui estarà amb nosaltres el director dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida, el Carles Vega. Amb ell parlarem, doncs, de les diferents fases per les que ha passat l'ensenyament. Recordo que des del divendres 13 de març que les escoles estan tancades, que a priori, doncs, ningú es pensava que això havia d'anar més enllà de després de Setmana Santa, i que després, a poc a poc, ens hem hagut de posar-hi de ple en que el tercer trimestre sigui totalment online, virtual, però ja aprenent coses noves. Amb el Carles Vega, amb el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida, parlarem de com ha anat tot plegat. Intentarem posar una mica de llum al tema de les preinscripcions, que a hores d'ara no hi ha res fixe, però tot sembla indicar que ara el mes de maig s'activaran, pràcticament amb dos mesos de retard. Veurem si s'haurà de fer presencial o telemàtic o les dues maneres. I també començarem a aventurar-nos a preguntar coses del curs vinent, perquè el tenim llunyíssim, o aparentment sembla que estigui lluny, però veure que no està tan lluny i s'han de fer moltes previsions, eh? S'ha de fer moltes previsions el tema de l'escola. En fi, amb el Carles Vega ens plantarem a les dues de la tarda, o sigui que des d'ara mateix i fins a les dues ja veus que molta, moltíssima informació. Per cert, si vols suggerir algun tema o que parlem amb alguna persona, ja ho saps, tens el nostre número de WhatsApp a la teva disposició, 664-526-180, 664-526-180. En fi, anem directes cap a la previsió meteorològica. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Escolta, des de que he dit jo al principi la temperatura fins ara ha pujat o no?
Sí, pues sí.
Ja ha tornat a pujar.
Està completament llançada, 26 graus.
Ah, 26 graus, imagina't.
Més alta a aquesta hora de tots els dies que portem d'any. Més alta fins i tot que la del dilluns. La del dilluns que van arribar a 35. Al pas que anem podien arribar a 32. Bueno, entre 30 i 32. Dependrà una mica de si al tard arriben nuvolositats o creixen alguns núvols. no sembla gaire cosa. Sembla que la cosa està molt alta. És molt difícil de precisar la temperatura exacta d'un dia per altre, perquè ahir la previsió era que davallaria 1 o 2 graus, ens quedarien en 28 i al pas que anem a 30-32. I continuen la mateixa tònica, petites variacions, no hi ha canvis importants. Potser divendres a la tarda i dissabte, sobretot dissabte a la tarda, més nuvolades, podien frenar-se 1 o 2 graus les temperatures. Estem parlant des dels 25-26 de Viella, gairebé 29 de la Seu d'Urgell, fins a la Plana de Lleida, entre 28 i 30 o 32. I així, esta tònica avui, demà passat, i continua confirmant-se per quart dia consecutiu, i sembla que demà ja serà definitiu, el canvi de temps molt fort, molt sobtat de cara a partir de diumenge, i que es perllongaria la propera setmana. Demà n'hi ha una confirmació molesta, perquè cada divendres el Centre Meteorològic Europeu pues, trau els mapes per la setmana següent per tota Europa. I si la setmana passada ens va donar que aquí estaríem de 3 a 5 graus per sobre de lo normal i s'han complert, en 25 seria lo normal i han estat entre 28 i 30, doncs sembla que la propera, ja avanço, podrà sortir per sota de lo normal.
Molt bé.
És a dir, de moment tenim 3 dies.
Déu-n'hi-do, quins canvis, O sigui, la setmana vinent tornem a recuperar la jaqueta, per entendre'ns.
Massa diferència, massa contrast entre una setmana i l'altra, perquè ja estem de màniga curta per la tarda. Vamos, jo que vinc per la zona de... que volto per la zona de Ciutat Jardín, Agrònoms, tota aquesta zona d'allí, a la tarda, a partir de les 8, pues n'hi ha centenars de persones que surten a córrer, caminar o en bicicleta, i clar, la tarda es pot perllongar molt bé, a partir de les 8 ja fa més bo, i pots aguantar fins les 9 o les 10. La setmana hem de fer esport estos 3 dies, perquè després, a partir de diumenge, dilluns, no sé com se ficarà la cosa, però sembla que venen pluies, precipitacions, xafes i tempestes a partir de diumenge, i una setmana molt més fresca. De moment, a gaudir d'aquesta caloreta.
Doncs apa, demà divendres, demà ja posarem una mica de llum a la previsió de tota la setmana que ve, però el que sembla a hores d'ara és que la temperatura baixarà. En parlarem demà. Armando Álvarez, com sempre, un plaer, gràcies.
Vinga, bona tarda i molta salut a tothom.
I nosaltres ja busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem posant en ordre les xifres de... Fa 2 mesos, pràcticament, que estem parlant de xifres, per sort o per desgràcia. La veritat és que, al final, un ha de fer una mica d'exercici de que darrere d'una sola xifra, d'un sol número, hi ha tota una història, no només hi ha una persona, hi ha una família, hi ha tota una història. Al final t'acostumes i ho simplifiques amb el tema de xifres, però de tant en quant hem de pensar que ho hem d'humanitzar una mica, tot plegat. A Espanya, a les darreres 24 hores, hi ha hagut 213 persones que han perdut la vida per la Covid-19. En aquestes darreres 24 hores, segons les dades del Ministeri de Sanitat, la xifra suposa un petit descens respecte al dimecres, quan van ser de 244, però es manté per sobre dels 200 morts diaris. La xifra total de morts des de l'inici de la crisi ha superat els 26.000, amb un total de 26.070. D'altra banda, es van comptabilitzar 754 nous positius, dels quals 266 són a Catalunya, per sobre dels 685 del dimecres. En total hi ha 221.447 persones que han donat positiu per coronavirus confirmades amb el PCR des de l'inici de la crisi sanitària. Si no et fan la prova, no entres dins d'aquesta xifra. És a dir, si tens tots els símptomes i t'envien a fer quarantena a casa, però no t'han fet la prova, no entres dins d'aquestes xifres. A Lleida hem de parlar de 2.255 casos positius, amb 943 altes, 943 altes, i el nombre de persones que han mort han estat de 2 en aquestes darreres 24 hores, i per tant la xifra total puja fins als 227. Anem a la notícia amb la que començàvem, perquè tots ens aventuràvem i ens fregàvem les mans ahir mirant doncs, el nombre d'afectats que hi havia per cada 100.000 habitants, i tot semblava indicar que tota la part occidental de Catalunya podia ser proposada per la Generalitat, el govern central, per passar a fase 1 aquest proper dilluns. Doncs la sorpresa ha estat que la Generalitat, de moment, només ha proposat que passin a fase 1 aquest proper dilluns les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran. S'ha deixat la plana de Lleida. Per tant, això és una proposta, eh? Això és una proposta, no hi ha res aprovat, hores d'ara, però la proposta, pot ser que Lleida acabi entrant, eh? La plana de Lleida, o no, no ho sabem, però la proposta de la Generalitat del Govern Central, hores d'ara, és Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, proposats a que passin a fase 1 aquest proper dilluns, i la resta de Catalunya, de moment, una setmana més en fase 0. Al final ens aprendrem tot això de les fases. Hi ha fins a 3 fases, eh? Per tant, estem a la primera, primera. En lloc de ficar-li 1, li van ficar 0. Però estem a la primera, fase 0. Veurem finalment què decideix el govern central i si pot ser que no ho decideixin dissabte a la nit o diumenge mateix, perquè després deixen sense marge de maniobra a tot el comerç. En fi, veurem com va tot plegat. Per cert, que l'Hospital de la Cerdanya ha registrat un nou cas de coronavirus després de 13 dies consecutius sense cap positiu. El centre sanitari de la Seu d'Urgell recupera una planta per a malalts de no Covid-19 i reubicarà els llits de crítics, perquè hem de recordar que, a part de la Covid-19, hi ha més gent, per desgràcia, que es posen malalts i que precisen doncs d'atenció sanitària i de vegades de quedar ingressats a l'hospital, que sembla que el coronavirus ho ha eclipsat tot, i ni molt menys, eh? Per desgràcia, ja tot plegat. Ja sabeu que vam parlar amb el cap de cardiologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que va fer una crida a que tothom que tingui el mínim en surt, que vagi directe a l'hospital, que no tingui por, que prengui les mesures de seguretat que s'han de prendre, però que acudeixi a l'especialista, perquè aquestes coses, si s'agafen a temps, es pot evitar mals majors després. Per tant, aviam, evidentment, has de prendre les mesures de seguretat sanitària, però ves al metge. Si et trobes malament, si tens una punxada al pit, parlem de cardiologia ara, però d'altres patologies també. Qualsevol història, s'ha de seguir anant al metge. Canviem de tema. Esquerra Republicana de Catalunya demana al govern espanyol que permeti als familiars d'empresaris agraris col·laborar en la recollida de la fruita. Ja vaig dir que la campanya de la fruita se'ns tiraria a sobre i l'haurem de salvar com sigui. Veurem les grans improvisacions que vindran. Se'ns tirarà a sobre segur. Estem la primera setmana de maig i de moment se segueix parlant. Escolta, això sí, parlem molt. I videoconferències totes les que vulguis. Però hi ha poblacions de... Hi ha poblacions de la zona on es començarà a acollir que estan preparades, d'altres que no, d'altres que ho neguen, d'altres que diuen que sí, però en realitat és que no. Se'ns tirarà a sobre, segur, eh? Segur. Els republicans sostenen que aquesta col·laboració voluntària pot alleugerir la previsible manca de treballadors al camp. Home, treballadors n'hi ha d'haver, segur. No sé quines traves hi ha per a acabar arribant aquí, però segur que n'hi ha. I amb les taxes d'atur que hem anomenat aquest principi de maig, referents a l'abril, vaja, segur que n'hi ha, segur. Tema de la campanya de la fruita. Furcat arriba a un acord amb una empresa de plats cuinats per alimentar els treballadors del camp en cas de confinament. El menú, a un preu de 3 euros, està pensat com un plat únic equilibrat amb tota l'aportació energètica necessària. Recordem, vam parlar amb l'alcalde d'Alcarràs, que a part de totes les mesures socials necessàries que prenen cada estiu, també aquest any han hagut d'incloure espais de confinament on, si un treballador dona positiu i no té lloc on confinar-se, puguin anar a aquests llocs de confinament que estan gestionats per Salut. La persona que ha donat positiu i el seu entorn. El seu entorn a la vivenda o el seu entorn de treball, si no tenen possibilitat. Eh? Les cases rurals de Lleida demanen flexibilitzar els límits del desconfinament per poder rebre clients de Barcelona. Es postulen com un dels millors destins turístics per la garantia de seguretat que dona la seva ubicació aïllada. De fet, el 90% d'usuaris que reben són provinents de Barcelona i el president de la Federació de Cases Rurals de Lleida, Jaume Ramon, ens explica que l'allotjament rural destaca en la seguretat perquè és un destí turístic rural i, per tant, la seva densitat de població i l'intercanvi entre d'altres persones, és molt més baix que, per exemple, en un hotel.
Quan aquesta crisi passi, doncs, les nostres terres tindran una demanda important, sobretot que ara hi ha l'estiu i que ara tota la temporada nova, i que és un destí que no és massificat, que és un destí atractiu, amb un entorn d'una densitat de població molt baixa. La seguretat que dona això és un tema que creiem que serà positiu per les nostres cases. Les cases estan preparades, hem millorat les instal·lacions.
Parlàvem ahir d'aquest PAC que des de la FECOL, des de la Plec del Caragol, ens anunciaven que es posaria a la venda perquè la gent pugui fer la caragolada a casa. Doncs, a més, 16 restaurants de Lleida s'han sumat al PAC Família a Plec, que permet gaudir d'aquesta caragolada a casa. La restauració s'afegeix així a aquesta iniciativa que també ofereix poder comprar lots amb caragols i beguda als supermercats, com dèiem ahir, parlant amb el president de la Federació de Colles de la Plec del Caragol, el Ferran Perdrix. I la 7a edició del Sirpicat es trasllada de juny a setembre, finalment, amb una programació més reduïda, tot i durar un dia més. El festival se centrarà en les companyies catalanes i serà una fira de proximitat emmarcada en la festa de la Cachipanda. Els dies proposats són el 10, 11, 12 i 13 de setembre. Arriben ara sí els consells veterinaris.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja ens arriben els consells veterinaris com tots els dijous, que jo sé que hi ha tot un grup de persones que ho espereu. Espereu escoltar els consells que ens ha de donar la Imma Sabater, que ara parlarem amb ella. Ens ho donen des d'Anadon Veterinaris, que no han tancat cap dia aquestes setmanes de confinament i evidentment tampoc ho faran ara. Els pots anar a visitar al carrer Segrià número 11, tenen obert perquè tu pots anar a comprar tot el tema d'alimentació del teu animal de companyia, tot el tema de medicaments, perquè n'hi ha animals de companyia que en requereixen de manera crònica o de manera eventual, per tant, és la teva farmàcia del teu animal de companyia, i després, doncs, si tens alguna urgència o emergència, doncs també hi pots anar, carrer Segrià número 11. I si abans de sortir de casa vols fer una consulta, tens el telèfon 973-266-388, 266-388, fàcil de recordar, 266-388. A internet també els trobes, www.anadonvet.com. Com sempre, parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, em consta que molta feina aquests dies, eh?
Molta feina, molta. Dilluns, com ja la gent està sortint més, doncs nosaltres estem, perquè, clar, molta gent s'ha estat esperant aquests dos mesos per vindre.
Clar, no és coses que hagin passat ara aquests dies, sinó gent que ha anat aguantant, esperant.
Sí, perquè eren coses que no són urgents, cirurgies, unes altres coses que no són urgents i s'han esperat, i ara, clar, tenim molta penya.
Anava a preguntar, dic, la cua per entrar a la perruqueria deu ser llarga, però no, perquè no pots venir, has de demanar hora.
Sí, el que és llarg és la llista que té d'espera.
Això sí, la virtual, la llista virtual.
Sí. Aquesta me sembla que la té ja plena fins a l'agost.
Però jo no sé què passa amb el tema dels pèls, perquè les perruqueries de persones també tenen unes llistes que fa por, d'espera.
Sí, I amb els animals el que passa també és que, mira, nosaltres igual a casa podem anar, no sé, fent algo. No, és diferent
perquè ull, a més, que a veure si prendrem mal amb una tisora, el gos que no s'està quiet, a veure, sí, si prendrem mal.
I gossos molt grans que igual a la casa, clar, no es poden banyar.
Clar. Després en parlarem, per cert, de les altres perruqueries, de les de persones, eh? Després en parlarem.
Vale.
En fi, Anadon Veterinaris, ja saps que estan al carrer Segrià 11 i el 973-266-388 és el telèfon en el que pots trucar durant el dia i també, doncs, a la nit o els festius, si realment és una emergència, perquè sempre hi ha un veterinari de guàrdia que et contestarà.
Correcte.
Molta feina aquests dies, però anem a recordar consells de prevenció per evitar que passin coses. La setmana passada en parlàvem, però crec que ho hem d'insistir en el tema del desparasitament, per entendre'ns.
Sí, sobretot desparasitament exter, ara parlarem.
Sí.
L'inter s'ha de fer, però ara ha vingut la calor de cop,
sí,
moltes puces, moltes paparres, recordeu que transmiteixen moltes malalties i poden arribar a ser molt greus. Val? Ens estan venint aquesta setmana molts animals farcits, farcits, de puces i paparres, però farcits.
Déu-n'hi-do.
I ells, no, és que li vaig ficar un collar fa dos mesos o un mes... No, ara, en aquest temps, és cada mes.
Cada mes.
I si veiem una altra cosa, si veiem que li hem donat, per exemple, una pipeta, i a la setmana te puses una altra vegada, no ens ha fet prou aquesta pipeta.
Clar.
Val? Tenim que reforçar o bé amb pastilla o bé amb collar, però ho tenim que anar reforçant. No ens podem quedar tranquils perquè li hem ficat una pipeta, perquè a vegades als 10 o 15 dies estan una altra vegada plens.
Per cert, clar, el problema d'això també, per exemple, puces a casa, si pugen al sofà o aquestes històries, acaben saltant, no? Algunes?
I en damunt nostre també poden saltar,
també.
I ens piquen. I bueno, jo sóc al·lèrgica a la picada de puça, i sí.
No sabia que existia això, tu.
Sí.
Bueno, s'ha de vigilar.
A més, us diré algo. Sabeu que us ha picat una puça? Bueno, jo sóc especialista, però bueno, és la feina que tinc. Però perquè quan te pica un mosquit, per exemple, és una picada, ¿vale? Quan te pica una puça, són moltes seguides.
Ah.
Veus que hi ha com una fila, diguéssim, no?
O sigui, va caminant i va fent feina, no?
Va saltant.
Claro.
Va saltant i va... Exacte, va fent feina, va bossegant, saps?
Bueno, doncs, ull amb això, sí. Control cada mes...
Exacte. Ara, amb aquest temps, sí. A l'hivern no cal, eh?
Uh-huh.
A l'hivern sí que és veritat que, bueno, ho podem fer un cop cada 3 mesos o inclús cada 4, quan fa molt fred.
Si teniu,
estem tranquils.
Si teniu dubtes de què li heu de donar, doncs 9-7-3-2-6-6-3-8-8 amb horari comercial, o us atenseu al carrer Segueria número 11, i segons la mida, segons el que li heu donat, segons si li ha funcionat o no, t'aconsellaran una cosa o una altra, o una complementària.
Exacte.
Que és la gràcia. Puces i paparres. Això és el desparar citament extern, el de fora. A l'intern també ja sabeu que hi hem de tenir cura, però aquí els plaços són més llargs, eh?
Sí, i a l'intern també teniu que tindre en compte que se'n pegui.
Ah, vaja.
Vale, els cucs, nens, grans, tots. O sigui, tenim que tindre els animals desparasitats.
O sigui, els hem de portar al dia, eh?
Sí.
El desparasitament intern, cada quan ho he de fer?
Aquest és depèn de la pastilla que compris,
vale.
Perquè hi ha alguna que te dura 3 mesos i hi ha alguna que dura un mes.
Bueno, doncs això, cadascú
això
ja
sí
ho sap,
depèn
i si no, consulteu al veterinari, vaja,
sí,
que us dirà
sí,
quin,
sí, sí.
Quina us anirà millor, i a partir d'aquí ja te n'oblides i tranquil. Un altre tema que us està arribant, i és normal, primer perquè és època, i segon, perquè, bueno, la natura ha invadit la ciutat, és el tema de les espigues. Però, clar, ara hi ha molts llocs que no s'han segat i, per tant, n'hi ha. I té un perill, això, oi?
És superperillós. Si se fiquen a tot arreu, als ulls, a les orelles, sí, a tot arreu, interdigitals, vigileu molt. Si veieu que el vostre gos comença a estornudar, a treure sang... No para d'estornudar... Bueno, la gent que ja ha patit una altra espiga ja ho coneix, ja ho sap,
és curiós, això.
I és anestèsia general i s'ha de treure.
Caram.
S'ha de treure perquè pot anar pitjor, pot anar cap a dintre, podem tindre molts problemes.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Per tant...
Te volia comentar abans que se m'oblidi també que hi ha molta gent que potser no sap que pels gats, que és molt complicat donar-li pastilles, bueno, no a tots, però no els agrada gaire, hi ha pipetes que te desparasiten per dintre per fora, val?
Ah.
I és molt, molt pràctic.
Amb una sola vegada.
Exacte.
O sigui, amb una sola presa.
Exacte. Una pipeta que se li fica exteriorment i que pot matar també els cucs interns.
Home, doncs mira, és un 2x1 per entendre'ns,
Sí, per gos també hi ha, però ho dic més que res per gat, perquè jo que tinc gats sé que donar-li pastilles a vegades... S'emporta mitja vida teva.
I com l'enganyes, el gat? O sigui, fas algun truc o li dones tal qual?
La pastilla, vols
o
dir...
O la poses dins d'algun
bueno,
altre aliment.
Jo el que he aconseguit, i per experiència, el que he vist que és més pràctic amb un gas, és fer-la pols amb una xeringa, amb una mica d'aigua, l'obres la boca i cap a dintre, sin que s'ho esperis. A traïció.
I no se'n recorda d'una vegada a l'altra?
Ostres, que si se'n recorda! El tens amagat una setmana, només te mira amb aquells ulls allà que treu el capet i diu aquesta bruixa. Sí, sí.
Bueno, que escolta, cada casa feu la vostra tècnica, la que funcioni, és la bona per vosaltres, eh?
Sí, sí, i després se'n recorda igual lo que és una xeringa, perquè li has donat amb aigua, i veu una xeringa, mira, i surt allà volant.
És curiós. Sí,
per això dic que és millor una pipeta, que no s'entere, li dones igual una joguina, un premi, o mentre està menjant li vas ficant, i ell, bueno, sentirà una mica moll, però no li fa res, saps?
Clar.
I es queda tranquil, no s'estressa ni ell ni tu,
sí,
perquè
correcte.
Tu també Déu-n'hi-do com acabes, eh?
Correcte. Doncs cadascú, el que us funcione, doncs aquella és la bona per vosaltres, i si no, mira, si aneu al carrer Segueria 11, demaneu per l'Aima Sabater, i escolta, vull parlar amb l'Aima, aquesta que parla per la ràdio, digue'm un truquillo perquè jo, el meu gos o el meu gat, no hi ha manera, i l'Aima, que porta molts anys, ja t'explicarà maneres i truquets d'aquests per provar-ho, que al final cadascú ha de descobrir la seva manera.
Sí, els gossos també són molt llestos, eh?
Oh, ja, correcte.
El que passa és que el gos normalment és més fàcil
de... Ho accepta més, eh?
Bueno, amb
i no li dure tant.
Amb algú a vegades el pots enganyar, però un gas no.
Però vull dir que l'enfadament no li dure tant.
Ah, no, pobret, ells són més bonets. Ja. Després li dones una xutxa, te belluga la cua.
Són poc rencorosos,
no? Sí.
És curiós.
Sí, sí.
Carrer Segrià número 11, Anadon Veterinaris, que han estat al teu costat i segueixen al teu costat aquests dies. Tema d'alimentació, ho tenen tot. Tema de medicaments, ho tenen tot, pels animals de companyia.
Urgències... Vigileu ara també amb la calor, gossos que estan fora... molta aigua.
Ah, anava a dir, s'ha de beure, eh?
Sí,
oferiu-li que s'ha de beure.
Sí, sobretot exterior, i si marxem i els deixem una estona sols, molta aigua.
Molt bé. El tema de desparasitament, que n'hem parlat avui, bàsic, vital, i per evitar mals majors, tema de les espigues ull, perquè això no ho podem controlar, la ciutat n'hi ha moltes, és l'època, s'ha de vigilar, estar atents i ja
ràpid,
està.
Si ràpid, veniu.
Clar, i ja està. Escolta, dijous vinent tornem a parlar.
Perfecte, Ricard.
I em dius a veure fins on arribi la cua de la perruquera.
Ah, molt bé. Me volies dir alguna cosa humana, de perruqueria?
No, no. Després en parlarem. Després
vale.
Trucarem amb una perruqueria a veure com porten els preparatius i a veure també quina llista d'espera tenen.
Sí, aquestes fins al desembre.
Sí, ja veuràs. Emma Sabater és la infermera veterinària Anadon Veterinaris. Com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies a tu.
Restaurante La Parra desde 1983 con nuestros clientes y amigos. En estos momentos de dificultad queremos seguir a vuestro lado, como siempre, llevando nuestra mejor cocina a vuestras casas. Les ofrecemos nuestra especialidad de la casa, caracoles a la parra o a la llauna, canelones caseros, nuestro rabo de toro, callos de ternera y exquisitas carnes a la brasa como novedad, conejo y pollo a las. Teléfono para pedidos 973-300765. Juntos lo conseguiremos. Bar Restaurante La Parra.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens plantarem a la una amb aquests darrers 12 minuts amb la secció habitual dels dijous de salut i de nutrició, que a més sé que especialment aquesta setmana l'estàs esperant. En fi, com sempre, estem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Amb el Cristian Didier ja saps que el trobes a internet, a Disanta Nutrició, i busca'l també a les xarxes socials, que ells segueixen treballant molt a través de les xarxes socials. Vamos, és que avui en dia ja... entre videoconferencias y redes sociales se te va el tiempo, ¿no? Es que, claro, todo es a través de estas plataformas y vídeos, a través del YouTube, porque el Cristian también y todo el seu equipo ho segueixen fent vídeos de consells i de maneres, eh? Si tens algun dubte, ja ho saps, 664-526-180, ens envies un WhatsApp. La veritat és que la setmana passada iniciamos un tema interesante: alimentos que parecen buenos pero que no lo son. Y tocamos tres cosas: los refrescos light o los alimentos light en general, el tema de la proteína animal y sobre todo el tema de la carne roja, la proteína de la carne roja, y la gelatina. Y te aseguro que el tema de la gelatina ha arrasado, ¿eh?
Además, yo también he tenido gente de, por redes sociales que me han escrito, pero qué, ¿cómo es esto de la gelatina, no?
Sí, ¿cómo
es
puede ser?
Tenemos muy interiorizado.
Bueno, Cristian lo explicó perfectamente la semana pasada, ¿por qué? Y yo creo que, bueno, cuando te lo explican, pues dices, pues vale, pues estaba equivocado, o sea, estaba engañado, ahora ya lo sé, pues nada, fuera de la lista. Pero es que esta lista es más larga, ¿no? Hay más cosas.
Bueno, esta lista es, bueno, bastante larga, por no decir. Y ahora vamos a empezar por refrescar uno de los alimentos más insanos que hay en el mercado y lo tenemos súper interiorizado.
A ver si lo tengo, en la lista yo ya,
Sí, hay un poquito de cambio ahora, pero es el pan de molde.
Ah, vale.
¿Vale? El pan tipo, bueno, ya sabemos cómo es,
sí,
¿no?
Sí,
una
sí.
Panadería que hace un pan integrado que sea el pan, ¿no? El pan blanco en sí, recordemos que es una harina, pues, que no es integral y que se hace un pan, ¿vale? Lo que pasa es que entonces este pan tiene una caducidad más o menos media, corta, ¿vale? Un pan con una harina blanca. La harina blanca en sí es una harina de menos calidad nutricional, no tiene nada esa parte integral, no tiene muchos minerales, no tiene proteínas apenas. Entonces la harina blanca en sí ya es como menos nutritiva.
Bueno, está refinada, ¿no? Y el proceso de refinamiento lo que hace es eliminar mucha cosa.
Claro. Pero el pan de molde, aparte de este tipo de harina, es un pan que tiene una cantidad bastante larga, ¿vale?
Cristian, perdona, te voy a pedir que, no sé si estás lejos o cerca de una ventana, que busques un poco de cobertura porque te oímos un poco mal. Estem amb el tema del pa de motllo. Parlàvem del pa blanc que ja, al ser refinat, ja perd propietats. I ara anem al pa de motllo blanc.
Exacto. Entonces, pues bueno, ahí tenemos pan que tiene, aparte de la harina blanca, tenemos muy rico en azúcar, muy rico en conservantes industriales y normalmente tiene alguno de ellos grasa animal para potenciar un sabor, porque esto es bastante, si cuando comes un pan de este tipo es bastante enganchoso,
sí.
¿Vale? Porque tiene grasa animal. Y luego también, pues, tiene potenciadores del sabor. Muchos de ellos, cuando los puedes, ostras, está rico, ¿no? Está bueno el sabor.
Está gustoso,
sí. Es un alimento bastante insano. Todos los que nos están escuchando, si tenéis este tipo de pan en casa o soléis comprar, ya lo podéis cambiar por un pan.
Espera que te hago la pregunta. Uh-huh. ¿Y si encuentro pan de molde 100% integral?
Pan de molde 100% integral. Si es de una panadería que hace el pan integral en forma de pan de molde, no hay ningún problema.
Vale.
El problema es este tipo de pan que ya viene envasado, que tú lo tienes en casa y que dura bastante tiempo.
Sí.
Vale. Aquí tú puedes distinguir qué tipo de pan estamos viendo. Y luego es muy importante ver la etiqueta de este pan. Vale. La etiqueta de un pan de molde, empezar a leerlo. Uh-huh. Ya veréis que encontraréis 15 ingredientes o más. Y un pan no tiene 15 ingredientes, ¿vale? Entonces esto también te ayuda a distinguir el pan que estamos comprando.
O sea, que si queremos pan de molde, vamos a una panadería y le preguntamos, oye, ¿es 100% integral? Si no le metéis nada más, nada. Vale, pues entonces, tiene la forma para hacer un sándwich o una historia en casa y me sirve.
Exacto.
Si no, nada,
exacto. Exacto, tal cual. Vale, y algunas marcas muy conocidas del pan de molde que son bastante pues conocidas, ¿no? Entonces, pues recurren mucho a este tipo de alimento, ¿no?
Ajá.
Y luego tenemos el otro alimento estrella, bastante conocido y muy interiorizado, y hay gente que lo come cada día de la semana. Y estamos hablando del pavo en loncha.
Ah, vaya, es verdad.
Vale. El pavo en loncha es uno de los alimentos que tú lo, o sea, de visión es sano, o sea, parece muy sano. Y de hecho, una persona que quiera hacer dieta, lo primero que se compra es pavo.
Ajá.
Esto es una cosa que tenemos muy interiorizada, ¿no?
Perdona, cuando dices el pavo en lonchas, quieres decir lo que es embutido, ¿eh? No,
sí,
carne por hacer,
Ahora iba a aclararlo, ajá. No. Es el embutido de pan en lonchas y, por extensión, en general, el embutido hervido en este sentido, ¿no?
Ajá.
Pues entonces, pues, pollo en lonchas o, por ejemplo, pechuga de pollo en lonchas o todo este tipo de embutido que no es un embutido graso.
Oye, yo me he reído, pero no porque lo compre, ¿eh? Que esto yo ya lo superé, ¿eh? O sea, no, esto no. En otra cosa sí que caigo, pero en esta no.
Muy bien. Pues este tipo de embutido es un embutido ultraprocesado bastante potente, bastante insano, ¿vale? Hay algún tipo de embutido de este estilo, más tipo del York, que es una pieza de jamón entera que se hierve y luego se hace la forma del embutido. Y ese no tiene tanta implicación como el típico loncha de pavo que está. Este normalmente el porcentaje de pavo que tiene es bajo, un 30-40%. El resto suele ser una harina, ya puede ser patata o harina blanca. Tiene bastante azúcar, bastantes conservantes y potenciadores de sabor importantes, ¿eh? O sea, bastante potente. El sabor de las lonchas de pavo es bastante potente. Entonces, es un alimento que si lo queremos incluir, no debería superar una vez a la semana.
Una vez a la semana. Un día me tienes que hacer un programa especial de cómo sustituimos el jamón dulce, la loncha de pavo, bla, bla, bla. Porque claro, al final...
Hay opciones, ¿eh?
Sí, lo sé, pero tú fíjate que cuando vas a hacer un bocadillo... ¿A qué recurres normalmente?
A un embutido.
Pues entonces, un día tenemos que hablar de alternativas, ¿no?
Tal cual. Sí, total. Vale, pues nos lo apuntamos. Y luego tenemos otro alimento que también lo incorporamos el día a día y es bastante insano, y estamos hablando de la crema de vinagre. ¿Sabes el balsámico típico de
sí,
Modena?
Sí.
Vale, lo tienes en casa tú, es decir.
Bueno, yo hace tiempo que yo no porque no uso, pero hace muchos años sí, es verdad, y había podías coleccionar hasta diferentes sabores.
Exacto, ¿vale? Ese es un alimento bastante insano, ¿vale? No lo parece, parece que es un tipo de vinagre que muy parecido al de Módena incluso, ¿no? Pero es un alimento bastante rico en azúcares.
Joder.
Bastante rico. Sí, además, bien, cuando alineas una ensalada puedes estar colocando más o menos un sobre de azúcar, ¿vale? No es poco, ¿vale? Es un alimento que se incorpora bastante en las ensaladas, en los restaurantes. A ver si nos están escuchando los cocineros de restaurantes, porque queda muy bonito en el plato. Una ensalada más bonita, pero está bastante cargada.
Claro.
Esto pasa algo muy similar con los palitos de cangrejo. El palito de cangrejo es un alimento que incorporas en una ensalada o incorporas el día a día en casa porque te da la sensación de que es un alimento saludable. ¿Es que sí?
Sí, parece que sí.
¿Vale?
Pero no.
Realmente no. ¿Vale? Es un alimento bastante, o sea, donde realmente de pescado o de proteínas del pescado hay muy poca porcentaje. Es un alimento ultra procesado y bastante insano.
Claro, el problema es este, que te lo venden como palitos de cangrejo, tú te quedas con el nombre y dices, bueno, vale, sí, le han cambiado la forma, pero supones que... Y la realidad es que, bueno, se conserva el nombre y poca cosa más ya de lo que tendría que ser.
Claro, exacto, tal cual. Además es una proteína lavada, con muchos colorantes, con muchos potenciales de sabor. El sabor es sintético, el sabor que tiene el pescado es sintético, no es un sabor natural del pescado. Entonces, es bastante... Bueno, este tipo de alimentos que ya hemos nombrado algunas veces como tan conocidos, o sea, los zumos industriales, los zumos de cajita, es un alimento que para los niños se entiende como saludable, ¿vale? A todo el mundo se da un zumito.
¿Sí
o no?
Sí, claro.
Es algo súper extendido y no te da la sensación de que está un alimento insano. Cuando tú le das, yo qué sé, pues un refresco de cola a un niño, ya sabes que eso es un alimento insano.
Correcto.
Y lo aceptas y se lo dan. Pero el zumo no lo aceptas así. Y hay que cambiar ese pensamiento. Porque el zumo industrial o el zumo de cajita como tal es un alimento bastante insano, además.
Bueno, además el tema de los zumos de fruta tiene delito en Lleida, ¿eh? Que la gente lo sustituya por comer una pieza de fruta. Es una casa que lo tendríamos que tener claro todo el mundo, pero en la zona de Lleida yo creo que clarísimo. Bueno, pues hemos ampliado la lista, ¿eh? Hoy hemos puesto el pan de molde, el pavo en lonchas y embutidos en general, los vinagres balsámicos, los palitos de cangrejo, y los zumos de fruta. O sea que, oye, ¿queda más para esta lista? O ya
queda
no,
más,
¿eh? Pero
queda más,
o sea, imagínate.
Queda más. Pero nos apuntamos a aquello de cómo sustituir los embutidos.
Perfecto.
Esto traerá cola también, ¿eh?
También. Pues tenemos temas, ¿eh? Para las próximas semanas. O sea que ya veis que aquí de salud y de nutrición, como siempre, con Cristian Didier, el nuestro nutricionista. Cristian, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Richard, buenos días, gracias.
Doncs home, és una llista, és curiosa, perquè és la manera de dir, caram, però si jo tota la vida ho tinc aquesta percepció i després resulta que no, i t'expliquen el per què, eh? No és que tu digui i tu creus, no, t'explico el per què. El suc de fruita està ple de... està processada per tota la part bona i ple de sucre, i no pot ser, no pot ser. En fi, nosaltres, senyals horaris, arribem a la una, després ens queda el migdia de Lleida, anirem amb una perruqueria, a veure com ho porten, que ja t'avanço que tenen una llista d'espera que fa por. I a partir de 2:15, el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida, el Carles Vega, amb ell parlarem del curs escolar, del proper curs, preinscripcions i més coses.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sanidad anuncia novedades para los niños. Debido a las altas temperaturas de estos días, se plantea ampliar la franja en la que los menores pueden salir a la calle. En el caso de Madrid, a partir de mañana abrirán los parques pequeños de los distritos. Mientras, los datos que ofrecen desde el Ministerio siguen repletos de imprecisiones. En los cálculos oficiales se superan los 26.000 muertos en España, una cifra que es muy superior porque sigue sin incluir los fallecidos fuera de los hospitales y los que han muerto también sin la prueba del coronavirus, Maribel Sánchez.
De hecho, Antonio, y según los datos que aporta el Instituto de Salud Carlos III, desde que empezó el estado de alarma, hay unos 5.000 fallecidos más de los que contabiliza el Ministerio de Sanidad. O sea, serían 30.700 frente a esa cifra oficial de la que hablabas de 26.000 muertos por COVID. La sorprendente explicación de este desfase la daba el portavoz de Alertas Sanitarias.
Y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por infartos, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por coronavirus o por cualquier otra enfermedad.
Tanto Fernando Simón como el ministro de Sanidad, que comparece ahora en el Congreso, han señalado que las primeras medidas de alivio, la salida de los niños hace 9 días, no están produciendo un rebrote. De hecho, los fallecidos han sido menos que ayer, 213 en las últimas 24 horas, pero los contagiados han vuelto a subir. Han sido 754 y dejan la cifra total por encima de los 221.000 diagnosticados por PCR. Los pacientes dados de alta, Antonio, superan los 128.000 y representan más de la mitad de los que se contagiaron.
España ha estado a la cabeza de los peores indicadores del coronavirus en Europa hasta que nos ha superado Reino Unido. Es el ejemplo que confirma que las cosas se pueden hacer incluso peor. También en cuanto a la protección de sus sanitarios. Lo último es que 400.000 batas que han comprado a Turquía no cumplen con las condiciones de seguridad necesarias. Corresponsal en Londres, Paloma García Vejero.
Ya lo ha confirmado el gobierno hoy mismo. Las 400.000 batas compradas a Turquía son inútiles, inservibles para los sanitarios. No cumplen los estándares médicos, son de baja calidad, pero han llegado hasta el Reino Unido como parte del material de EPI que Boris Johnson anunció como un envío muy significativo. Ahora matizan que esto era solo una partida, que llegarán más. Las 400.000 batas turcas están en un hangar del aeropuerto de Heathrow, confiscadas.
¿Se pueden hacer las cosas peor? Sí, se puede. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que la semana próxima podría haber ya conclusiones preliminares del estudio de seroprevalencia al que se han sometido 90.000 personas y 36.000 hogares, en resumen, de todas las provincias de España, y que va a dar una fotografía de la presencia del coronavirus en nuestro país y va a ser útil para el proceso de desescalada en el que estamos inmersos. La crisis económica por la pandemia es ya una realidad y entre las cifras la que destaca a esta hora es la de la Organización Mundial del Turismo, que augura una caída del turismo mundial en un 80% solo en este 2020. En el primer trimestre del año, el turismo en el mundo ha caído un 20% y eso en cifras pues se traduce en 74.000 millones de euros en pérdidas. Y en Italia, el barco humanitario vasco Aita Mari está paralizado por las autoridades en Palermo, que aseguran que la embarcación no puede garantizar la seguridad de las personas que rescatan el Mediterráneo. Otro barco humanitario, la Lancurdi, que es alemán, se encuentra en la misma situación desde la semana pasada.
Miramos a Alemania porque la primera gran liga en volver va a ser la Bundesliga, José Luis Corrochano.
Lo va a hacer el viernes 15 de mayo, después de recibir el visto bueno del gobierno de Angela Merkel. Lucas Torró, jugador español del Eintracht de Frankfurt, en el partidazo anoche explicando cómo están siendo los preparativos de la vuelta.
A ver si nos dicen el plan para los próximos días y por lo que he escuchado nos concentrarán por 2 semanas antes de que empiece la liga. Ya podemos entrenar todo el equipo haciendo partidos y tal. Este fin me ha dicho el entrenador que haremos un partido entre nosotros con la... con la equipación en el estadio y tal, para coger sensaciones y bueno, lo de coger sensaciones lo antes posible, antes de que empiece la liga.
El primer partido para los muy futboleros va a ser el Fortuna Düsseldorf-Paderborn. Test en el fútbol español, en el fútbol de primera, se han completado con los que se han hecho en el Getafe Athletic de Bilbao, Betis, Deportivo Alavés y Español. Y buena noticia para las motos y para el deporte en España, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha anunciado el acuerdo para dos pruebas en Jerez que abrirían la temporada de motos.
En la mañana de hoy, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, el Ayuntamiento de Jerez y la empresa Dorna, hemos llegado a un acuerdo para la celebración de dos pruebas del Campeonato del Mundo de Velocidad y una prueba de Superbike en el circuito de Jerez los próximos días 19 y 26 del mes de julio.
19 y 26 de julio, primeros grandes premios de motos en todo el mundo. Y Fran Vázquez, jugador de baloncesto, jugador histórico de baloncesto del Zaragoza, ha anunciado esta mañana que cuando acabe esta temporada, si es que acaba, se retira del baloncesto.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis el hecho insólito de que las virtudes heroicas de un padre y de su hija han sido reconocidas el mismo día por la Iglesia.
Son Francisco y Conchita Barretxeguren y han dado juntos este paso, si podemos decirlo así, en el camino a la proclamación de su santidad. De Francisco se subraya que fue un esposo y padre modelo que se vio sometido a dura prueba por la enfermedad de su hija. Conchita contrajo la tuberculosis con 21 años y murió 4 después, dejando un impresionante testimonio de fe, esperanza y caridad recogido en sus escritos. Al quedar viudo, años después, madura en Francisco su vocación religiosa y entra en los redentoristas ya con 65 años. Aunque sus respectivas causas siguen caminos distintos, la providencia ha querido que las virtudes de padre e hija sean proclamadas al mismo tiempo. Y nosotros lo vamos a contar en un ratito en El Espejo.
Y lo escucharemos en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estás informado.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estàs en companyia de la cadena Cope Lleida, ara ja al migdia de Lleida fins a les 2 de la tarda, però ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12 i 20 fins a arribar a les 2. Més de 26 graus hores d'ara la ciutat de Lleida, segueix pujant el mercuri i abans parlàvem amb l'Armando Álvarez. Estem per sobre, a la mateixa hora, el qual no vol dir res, però estem per sobre del dia que vam superar els 30 graus. Per tant, veurem fins on arribarà avui la temperatura màxima. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica, també una darrera hora informativa. Marxarem cap a una perruqueria per veure com estan vivint aquesta reentrada, evidentment amb molts dubtes perquè hi ha normes noves a seguir, normes que canvien d'un dia per l'altre. També s'ha de pensar en la seguretat dels treballadors, seguretat dels clients i absorbir una grandiosa llista d'espera de gent que vol anar a una perruqueria. En parlarem amb una tot seguit i a partir de 2:15 parlem d'educació, l'altra gran pota de la societat. La primera segurament és la de salut, perquè si no hi ha salut no hi ha res. Però la segona és tot el tema d'educació i ensenyament. Parlarem amb el director dels serveis territorials a la demarcació de Lleida d'ensenyament, el Carles Vega. Amb ell parlarem doncs, de com han anat aquests pràcticament 2 mesos de confinament amb aquests canvis, no? Amb aquelles primeres setmanes en les que aguantem, que són 2 setmanes, després ve Setmana Santa i després de Setmana Santa ja hi tornarem. Quan es canvia tot això, quan entrem a la tercer trimestre, ha de ser virtual, ha de ser des de casa i ha de ser real, s'ha de fer doncs, a classes i també intentarem donar una mica de llum ja al tema de les preinscripcions i del proper curs. No es pot donar massa llum perquè hi ha molts rumors, hi ha molta gent que afirma, però legalment i comprovadament no hi ha res hores d'ara, no hi ha dates ni maneres. Tot sembla indicar que, o tot apunta a què, això sí, i d'això en parlarem, però oficialment, hores d'ara, no hi ha res. Però vaja, parlarem de tot això a partir de 2:15 amb el Carles Vega. Abans, però, fem una connexió ràpida amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim a l'Íñigo Jiménez. Íñigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida esperem temps estable en general, amb intervals de núvols alts, encara que amb més nuvolositat al Pirineu, on s'esperen xàfecs febles. Les temperatures baixen al sud de la província, amb màximes de 28 graus a Lleida capital i Balaguer, 27 a la Seu d'Urgell, 26 a Tàrrega o 25 a Viella. El vent bufa flux de component sud-est i continuarà així la resta de la tarda. Demà continuarem amb temps estable en general, amb intervals de núvols al matí, i a la tarda cel serè o poc ennuvolat, encara que tampoc es descarten xàfecs ocasionals a les hores centrals del dia al Pirineu. Pel que fa a les temperatures, baixaran lleugerament i el vent bufarà flux des del sud-est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. La 1:10, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Una darrera hora que ens deixa a l'Ajuntament de Lleida, que anuncia que reprenen el servei de transport públic a demanda a l'Horta amb taxi. Havia quedat suspès el passat 13 de març pel tancament de les oficines de l'ATM i ara es reactiva sense canvis per als usuaris. Ja sabeu que és un servei de demanda en el que tu demanes un taxi en un punt de l'Horta de Lleida. Segueix com estava fa pràcticament 2 mesos. Estem parlant de que es va aturar el 13 de març, avui 7 de maig. També hi ha una vintena d'entitats lleidatanes que han unit forces per defensar una sortida justa i verda a la crisi del coronavirus. Creen l'Eix Ambiental de Lleida i preveuen posar en marxa campanyes, projectes i altres iniciatives treballant en comú. Aquestes entitats remarquen que molts experts han assenyalat la relació entre la destrucció de la natura i l'expansió de nous patògens, un model insostenible que acaba encarnissant-se, com hem vist, amb els més vulnerables, com ho estem veient ara amb la Covid-19. Per això, des de l'Eix Ambiental de Lleida, volen reivindicar polítiques de sortida de la crisi que no oblidin les altres crisis, la climàtica i la contaminació, i de la pèrdua de la biodiversitat, i que posin el centre de vida de les persones i la cura dels ecosistemes que ens envolten. Recordem que abans de que arribés el coronavirus estàvem dins d'una greu crisi climàtica. O sigui, ja no parlàvem de canvi climàtic, estàvem parlant d'emergència climàtica i estàvem parlant de que la línia vermella l'acabàvem de creuar. No ho hem d'oblidar. Evidentment, amb tota l'aturada a nivell mundial del transport i del moviment de la gent i el confinament, han ajudat a que els nivells de contaminació a les grans ciutats, sobretot, baixin dràsticament. Però vaja, la feina no està feta, ni molt menys. Això ens ha d'obrir els ulls i poder entendre que la mà de l'home, la mà de l'ésser humà, i té molt a veure amb el tema de la contaminació i del canvi climàtic. I, per tant, d'ara en van, hauríem d'intentar tornar a la normalitat o a la nova normalitat, digue-li com vulguis, però sense perdre de vista que tot el que fem a partir d'ara tingui a veure amb la sostenibilitat, que jo crec que és la gran idea. El nostre planeta pot ser sostenible totalment. I sabem científicament que pot ser així, però això està renyit amb certes pràctiques que portàvem fent fins ara i que, per tant, hi hem de posar fre. Per cert, que Agricultura ha aprovat una primera part dels ajuts a la mitigació del canvi climàtic de la convocatòria del 2019 per 2,5 milions d'euros. Els beneficiaris de l'ajut seran notificats a l'e-tauler i rebran un correu electrònic detallant el seu expedient. Hem de recordar que el govern ha proposat que només les regions del Camp de Tarragona, l'Ebre i el Pirineu i Aran passin a la fase 1 dilluns 11 de maig. Que això no és una decisió, eh? Això és una proposta del govern de la Generalitat cap al govern i que, per tant, ha deixat fora la plana de Lleida. Una àmplia superfície, com és la plana de Lleida, els ha deixat fora d'aquesta proposta de la Generalitat. El qual no vol dir que definitivament quedi fora. Té molts números, evidentment, però a hores d'ara no hi ha res decidit. És una proposta de que el proper dilluns, dia 11, passin a fase 1 només el Camp de Tarragona, l'Ebre i el Pirineu i l'Aran. I la resta de Catalunya, doncs, com a mínim una setmana més per veure quina és l'evolució dels afectats, dels casos positius sobretot. Eh? Aquesta és una proposta de la Generalitat de Catalunya que, evidentment, doncs, ha sentat bé en segons quins sectors i ha sentat malament en d'altres sectors. Jo sé que qualsevol decisió doncs, implica això, que no tothom estiguem d'acord. A punt d'arribar a un quart, anem directes cap a la perruqueria, va.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Tota aquesta setmana que estem en la fase 0, la fase 0 ja sabeu que han pogut començar a obrir segons quins comerços, sempre amb cita prèvia, sempre amb cita prèvia. Tot sembla indicar que la nostra zona entrarà en fase 1 la propera setmana, però que això oficialment no s'ha dit encara, eh? Per tant, tot sembla indicar, però no ens avancem. Sabeu quin és un tipus de comerç o de servei que la gent esperava en candeletes? És curiós, eh? Però és així. Al final te n'adonaves de que el temps passava en confinament per la llargada dels cabells de la gent. Són les perruqueries. Les perruqueries van buscadíssimes. La veritat és que... Fixeu-vos que la primera setmana del confinament fins i tot a la Comunitat de Madrid van dir que ho tancaven tot menys les perruqueries. Després es van haver de desdir perquè, evidentment, la seguretat sanitària és, i de la salut és el primer, però és un dels serveis que més estava esperant la gent. I jo m'he posat en contacte amb una antiga col·laboradora, amb una persona que, bueno, jo sempre que tinc algun dubte de pèl, per entendre'ns, doncs jo li faig un truc. És la Mònica Nicolau, que és la gerent de la perruqueria Morenico de Lleida. Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Escolta, ara aneu buscades, eh?
Doncs sí. A veure, contentes de que siguin un sector que la gent ja espere
sí.
que obris les portes.
Escolta, digue'm una cosa, de la gent que té el teu número de telèfon durant aquestes setmanes de confinament, quanta gent t'ha demanat consells? Escolta, com ho faig això per mantenir o el color, o em poso tint, o no me'n poso, com em pentino, com he de fer? Quanta gent? A veure.
Doncs mira, no podria calcular-ho, perquè entre xarxes socials i telèfon, molta. Ara ja em s'agraeix, vull dir, no moleste pas, eh?
No, evidentment.
He tingut moltes hores per atendre la gent. Potser s'ha començat a complicar en pic el govern aquell dimecres passat, o sigui, fa uns dies. El govern diu que el dilluns hem d'obrir i sense sapiguem molt bé en quines condicions,
clar,
el dia 4.
Bueno,
aquí sí que hi ha la tecnologia apreta, ja.
Clar, de totes maneres, pensa que aquest dilluns, el dilluns d'aquesta setmana, podien obrir els comerços de menys de 400 metres quadrats, amb cita prèvia, etc. A Lleida, el 80% de comerços que podia obrir no va obrir justament pel que dius, perquè va ser el diumenge quan es va aprovar el BOE, que encara no sabien quines normes de seguretat havien de complir, i evidentment no ho tenien preparat. O sigui, la majoria no ho van fer perquè funcionem així, amb improvisació.
Exacte.
Llavors, vosaltres a Morenico heu decidit que aquesta setmana us acabeu de posar al dia i dilluns... Bueno, dilluns és festiu a Lleida.
Sí, però està permès obrir. Hem preguntat...
O sigui, dilluns obriu.
Exacte. Hem preguntat i ens han informat que el petit comerç, que no sigui franquícia, amb menys de 300 metres quadrats, amb empresa mitjana o petita, podem obrir de cara al públic. Llavors nosaltres doncs obrim el dilluns ja.
Molt bé. Sí. El dilluns obriu, s'ha d'anar amb cita prèvia, evidentment.
S'ha d'anar amb cita prèvia. Llavors nosaltres, bé, doncs aquesta setmana hem aprofitat per ampliar una cosa del programa informàtic i això ens ha provocat doncs que fins avui a la tarda no podem començar a agendar els nostres clients. Tot i així, tot el que hem recollit de xarxes, WhatsApps, hem fet una llista per començar a trucar i la gent sap doncs, que a finals de setmana començàvem a agendar. I si no ho sàpigui, doncs aprofito per aquí dir que tranquils, que a partir d'avui a la tarda, en principi, comencem a agendar.
Molt bé. Crec que vosaltres, a més, teniu una iniciativa maca i és que esteu situant al principi a tota la gent relacionada amb sanitat, sanitaris, etcètera.
Exacte.
No?
Hem fet unes llistes de prioritats. Clar, pensa que tenim una llista que rasca les 400 persones per trucar. Sí, Ricard, a veure, estem supercontentes, perquè això vol dir que et sents recolzada, que som un sector que la gent ens estava esperant i, desgraciadament, ara no tothom ho pot dir. Llavors, estem supercontentes. Tot i així, és com un vertigen de dir, bueno, i en aquesta llista, qui és prioritari? Perquè
clar.
Ens diu un estudi que un 60% de la clientela es pense o té sensació que serà agafada la primera setmana d'obertura. I això realment no podrà ser. Llavors nosaltres ens vam ficar una prioritat, doncs, els sanitaris, perquè ja sabem tots el que han fet per nosaltres, el que segueixen fent i el que els hi tocarà fer.
Sí, perquè hem de treure la sensació de que ja està, que ja s'ha acabat, eh?
No, exacte. Aquesta gent haurà de remar molts dies.
Mm.
Doncs això per un cantó, i després també entenem la gent que ha estat treballant, doncs gent d'alimentació, gent de banca, gent de funcionari, mossos, cossos de seguretat, tot això ha seguit treballant. Mm-hmm. Llavors, això ens és prioritari a nosaltres ara que comencem.
Molt bé.
A partir d'aquí, doncs, comencem les trucades.
Correcte.
Per continuar la llista. Nosaltres ampliem horari, treballarem de dilluns a diumenge. Som un equip de 10 persones, en el que ens partim amb dos equips, perquè no ens podem solapar per seguretat.
Clar.
I això també farà, doncs, que puguem agafar més gent, ja que treballem tots els dies de la setmana. El que passa que la llei ens diu que no podem solapar. O sigui, jo ni que tinga la peluqueria gran i l'espai sigui de seguretat, jo mentre faig una clienta, posem, per exemple, que està amb un color, mentre em puja aquest color, jo no puc fer un noi.
Clar.
I abans sí que podia. I això també fa que la llista vagi més lenta.
Clar.
Amb la informació que tenim avui, igual dilluns...
Sí, correcte.
Que és... ens diuen que ja podem, si tenim la mesura de seguretat, podem intercalar gent. Doncs, bueno, seria de tornar a organitzar la llista i anar tornant a ficar gent entre mig de la gent que ja tindrem agendada.
Clar. Mònica, a la perruqueria heu hagut d'implementar mesures de seguretat que fins ara no teníeu?
Doncs sí, nosaltres portem tota aquesta setmana, vull dir que estic contenta de la decisió a nivell, doncs, que si el gremi de perruqueria em diu que jo no he d'obrir fins l'11, doncs crec que és per mi el màxim representant, bueno, els que em representen, però també he vist que tota la feinada que han fet durant aquesta setmana, doncs ens ha servit per fer-ho amb més tranquil·litat i tindre el material que necessitàvem.
Clar.
Des d'èpics de protecció, mascaretes, guants, gels hidroalcohòlics, fins unes mampares a les piques, algun vinil extra... Doncs tot això, reunió d'equip, virtual, perquè sàpiguin tot el que hem de fer... Doncs tot això comporta moltes hores, els llistats de la gent, etcètera, perquè també hi havia algunes cosetes que volíem posar abans de tota aquesta tancada i hem aprofitat, doncs, aquestes setmanes per posar-les en marxa.
Doncs ja ho veieu, eh? Un dels serveis que la gent més demandava és curiós, eh? Vull dir, jo amb gent que feia videoconferència de manera més o menys regular, acabes fent captures de pantalla i llavors tu mires d'un mes a l'altre i dius, hòstia, sí, que creixen els cabells, eh?
Sí, les videoconferències anaven avançant els serveis.
es veia molt això. En fi, és un servei...
El que et volia, no sé, ressaltar, és que en el nostre cas som dos sòcies, som la Vero i soc jo.
Sí.
I la veritat és que ens ha ajudat molt a ser dues. Perquè quan una tenia el dia baix, l'altra el tenia alt i al revés, perquè hi ha hagut moments de dir, i això per on ho comencem, per on ho gestionem, i has de tirar endavant, i has de fer de pal de paller, no? I jo això, doncs, penso que hem tingut molta sort. Després les marques que nosaltres treballem, sempre hem estat contentes, però ens hem donat compte que ens han donat un suport tan gran aquests dos mesos de tancar, perquè pensa que jo crec que en menys de 24 hores ja teníem organitzades formacions online amb ells.
Molt bé.
Després tot el sector, en menys d'un dia, ja començava a penjar tutorials, directes, de cursos que, Ricard, valen molts diners si els feies fora. I tot això gratuïtament i altruistament. Llavors, jo estic molt contenta del nostre sector.
No, la veritat
i una altra
és que
cosa
s'ha volcat
que
molt la gent.
Explicar és que nosaltres no tenim gremi aquí a Lleida, i es va perdre fa molts anys, i d'una iniciativa d'unes companyes, de dos noies que van ficar-se en un grup de WhatsApp i van dir, ei, gent, mira, que som dos peluqueres, doncs que ens agradaria que aquí ens poguéssim ajudar a donar aquest, doncs aquest grup, ara mateix som més de 280 persones.
Caram.
Peluqueries de tota la comarca, de tota la província. I aquest grup també ens ha ajudat a tots, doncs, a aclarir-nos dubtes, a posar informacions on trobar EPIs, on trobar materials, de normativa... I, bueno, doncs jo casualment, doncs del meu barri hi havia peluqueries que no coneixia, o de Lleida, que és el que em queda més a prop, i ara actualment doncs ens truquem i diem, ei, com va, com ho feu, això, aquests dubtes... I per mi és un sector que potser no estàvem massa units, i jo penso que després del confinament vull pensar que estarem molt més units.
Aquesta reacció és l'he observat a bastants gremis des del, uh-huh, des del punt de vista de que evidentment la situació a nivell sanitari ha estat nefasta, hi ha gent que ha mort, hi ha gent greu, hi ha molta gent afectada, però per buscar-li el costat positiu o la cara amable de la situació, hi ha molts sectors que s'han reunit, que s'han tornat a unir, també hi ha hagut molta, de manera altruista, molta comunicació a través de les xarxes socials, molts cursets, molts directes. Parlàvem sobretot del sector de l'esport, allò de fer esport a casa.
Sí, escolta,
moltíssima gent que fa classes gratuïtes per internet, no?
Tornem tingut, eh?
Però de cursets també d'altres històries, i ara, escoltant-te del vostre sector, doncs veig que també, i per tant és per buscar-li la cara amable, de tota
doncs
la situació.
Doncs que és el que ens haurem de quedar
quan
tot això passi.
Ens hem de quedar amb tot això. Molt bé, Mònica, doncs escolta, a partir de dilluns, no sé si dona el telèfon perquè la gent pugui trucar.
Aviam, pots donar el telèfon, però potser que ens deixin una setmaneta.
Això. Digue'l tu.
Estarem amb sanitaris per començar a trucar.
On han de trucar?
Al 973-2704-26.
270426, de totes
entenc
maneres...
Entenc que comunicarà molta estona.
Sí. 270426.
També pensant això, doncs que hi haurà gent, comptant que agendarem aquestes 400 persones, doncs hi haurà gent que potser ens truqui ara, que pot pensar que l'agafarem aquesta setmana i no serà així.
Clar, però no.
Insisteixo que la normativa canviarà en breus, esperem. Llavors, molta gent que ara ens trucarà, farem com una altra llista per anar recol·locant al mig dels forats que ara deixarem enormes, perquè la llei no ens ho permet, tot i que insisteixo que el nostre saló és gran i jo ni que estigués amb 3 col·laboradors puc tindre 6 clients, que no passaria res.
Mm-hmm. Escolta, estava mirant ara el calendari, obrireu el dilluns, dia 11, vosaltres esteu tancades des del dia 14, des del dia 15.
Des del dia, el dissabte, dia 14, ja no vam obrir.
14 de març, o sigui, pràcticament 2 mesos, eh?
Sí.
O sigui,
sí.
A la pràctica 2 mesos.
2 mesos.
S'han fet llargs?
Et diria que sí, però ara penso que ja no.
Sobretot, suposo, el primer mes, eh?
Potser les primeres 2-3 setmanes que t'has de tornar a fer una nova rutina a casa teva.
Sí. Jo a més va coincidir amb Setmana Santa i tota la història. Un cop acabat Setmana Santa dius, bueno, com que ja agafes una mica la segona rutina, no? L'altra rutina.
El que passa també, Ricard, et diré una cosa, que a nivell d'autònomes i empresàries, les primeres 2 setmanes van ser molt, molt estressants.
Sí, clar.
A nivell de buscar tot el finançament, fer comptes d'explotació del negoci, veure la que està decaient i el que necessitaríem, no? Llavors, per mi, aquelles 2 setmanes no et puc dir ni com em van passar.
Déu-n'hi-do.
I vaig tindre que fer de mare, d'empresària,
sí, clar.
I si tenies por, doncs tenies que...
Sí.
Que reconvertir la força per tirar endavant.
De molta gent que ho ha passat malament i que ho segueix passant malament a nivell laboral i econòmic. Sí, correcte, és l'explicació. Molt bé, doncs hem tornat a recuperar la Mònica Nicolau, que habitualment pràcticament vivia a la perruqueria, no havia manera de localitzar-la. Vaig pensar, dic, mira, ara deu viure al telèfon. I bueno, si no a través de missatgeria, a l'orella. Però bueno, és l'eina de treball i vosaltres ara se us dispararà la feina a través del telèfon. Però bueno, escolta, benvinguda sigui la feina, benvinguda sigui.
Exacte, sí, superagraïdes del recolzament de les clientes, de lo que hem rebut. La gent, la veritat, és que està molt oberta amb paciència, ens donen ànims, que tranquil·les, en això de l'obertura de l'11, doncs que s'ha d'obrir bé, que estiguem tranquil·les, que la nostra decisió
és la que
val.
No, és que la seguretat és el primer, eh? Això és clau, eh?
Clar, jo entenc, també, que cada peluqueria té la seva història. No és el mateix una peluqueria a la millor petiteta, que ets tu sol, que no has tret a la millor els 2 companys que tens de l'ERTE i que n'hi vas tu sola, i llavors dius, no, jo em poso el meu epi, ja tinc l'epi de la clienta, he netejat el saló, he ficat el que m'han dit i ja puc obrir.
Clar,
és una cosa. Nosaltres l'envergadura de la peluqueria és molt gran i la logística s'havia de fer com molt assegurada.
I tant que sí.
I després per mi la crida de la presidenta del gremi dient que per favor no podíem esperar un BOE a que sortís el diumenge a la nit.
No, que dilluns no poguessis obrir.
Condició.
Això està clar. Mònica, escolta, no et deixo marxar amb 30 segons la gent que encara tardarà un parell de setmanes a poder anar a la perruqueria perquè els donis un consell. Escolta, com ens hem d'acabar cuidant el cabell aquests dies a casa? Què li hem de fer?
Aviam, jo el que diria és que si tenen tractaments encara a casa, mascaretes, acondicionadors, doncs que hi dediquin el temps a posar-se, que jo crec que és el que la majoria de gent ha fet. El que passa que sí que aconsello que ja la paciència que han tingut fins ara, doncs que vigilin no fer-se colors caseros, no? Que no es tenyeixin, que no experimentin amb químic, no? Hi ha problemes d'al·lèrgies, hi ha problemes de que els colors no són els adients, no estan ben posats. Clar. Doncs llavors jo penso que ara ja està, ja obrim. Clar, que diguin ara, o no, sí, pensin sí. Que en un mes i mig ja haurà passat tothom per la peluqueria i els demano la paciència que han tingut fins ara, doncs una miqueta més.
Doncs
sobretot tractar-se'l.
Doncs hem parlat amb la Mònica Nicolau, és gerent, juntament amb la Vero, que no ens oblidem d'ella, evidentment. De la perruqueria Morénico, estan a la zona alta, al carrer, recorda'm, a Torres de Sanui, i
número 11.
I bueno, si truqueu 270426, tranquils, si no us agafen el telèfon és que estan comunicant i ja us l'agafaran, vull dir, ara que no, vull dir, ara ja serà, però igual no serà immediat, però tranquils, ja és això. Mònica, escolta, que m'alegro molt d'escoltar-te.
Merci, Ricard, igualment un petó i una abraçada.
Que vagi molt bé la obertura.
Molt bé.
Salut.
A reveure. Adéu, adéu.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Echamos de menos los paseos, pero mientras vuelven, en la iglesia avanzamos para no dejar a nadie atrás. Por eso hemos donado respiradores y acompañamos a los enfermos en los hospitales. Con esperanza y trabajo, caminaremos libremente de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Agricultor, en fertilización utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs mireu, ja sabeu que, bueno, ja sabeu, estem immersos, doncs, en aquesta nova situació, amb el confinament, doncs, que encara tenim, amb aquesta malaltia, la Covid-19, que està, doncs, feta pel coronavirus. És veritat que n'hem parlat molt i potser darrerament no se'n parle, però bueno, aquí estem, amb tot això. Jo ara, mirant la vista cap enrere, sempre tinc marcat al calendari una data, i jo crec que moltes famílies la tenen marcada, i és aquell, va caure així, aquell divendres 13 de març, en el que les escoles van tancar.
I igual que aquella famosa cita futbolística, doncs també podem repetir que amb les escoles va començar tot. És a dir, van ser les primeres. Les escoles van ser les primeres que van tancar i aquell cap de setmana ja es va declarar l'estat d'alerta d'emergència sanitària i la història ja la saps. Però allí va començar tot. Una cosa que semblava difícil, les escoles es van curar en salut i van dir, escolta, nosaltres tanquem, no ens esperem ni a dilluns. Dijous es deia que divendres tancaven. I a partir d'allí, doncs, tot un munt de coses que avui vull parlar amb el delegat d'ensenyament a Lleida, el Carles Vega. Carles, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Bé, bé. I vosaltres esteu bé?
Sí, molt bé, molt bé tot.
Me n'alegro.
Carles, bueno, amb el Carles ja parlem així perquè en el seu moment va ser tertulià d'aquesta casa, la nostra tertulià dels polítics. És més, sempre ho recordo, i sempre ho recordo així, en una època en la que encara podíem i anàvem a les escoles a fer el programa i coincidia el dia que fèiem les tertúlies de polítics.
Sí, efectivament.
Ja fa dies, eh?
Aquests dies segur que no ho podríem fer.
No, no. Ja fa dies d'això, Carles, de totes maneres. Escolta, el 13 de març, suposo que el dia 12, a la delegació d'ensenyament a Lleida, treien fum els telèfons i els correus electrònics, no?
Bueno, van treure fum el 12, van treure fum el 13 i fins i tot el dilluns següent, el 16... Clar. Fins, perquè, a veure, ja estaven tancats els centres educatius, però encara hi havia moltes coses per acabar d'organitzar. Perquè, evidentment, tancar una escola no vol dir nens fora, tanquem la porta i adéu.
No.
Sinó que, clar, aquí hi hauria un seguit de coses que calia, com a mínim, deixar embastades i en qualsevol cas, això requeria molt de temps. I també és veritat que requeria molta explicació. I per això els telèfons, els correus electrònics i tot va haver d'exprimir fins al final, no?
La proximitat de la Setmana Santa, en aquell 13 de març, va fer, i el desconeixement de cap a on anàvem, perquè encara no sabíem ben bé l'evolució del virus i de tot plegat, va fer que, bueno, moltes famílies diguessin, escolta, mira, això són dues setmanes, després Setmana Santa, i després de Setmana Santa hi tornem. Però va arribar Setmana Santa, vam veure que estàvem estàvem malament, molt malament, en tema de xifres de contagis i tot plegat, i amb bon criteri, evidentment, va seguir tot tancat. Llavors és quan ja va entrar la pregunta de, bueno, i el tercer trimestre, què fem? I el tercer trimestre s'està fent, Carles, s'està fent, sí, des de casa, però s'està fent.
S'està fent, i justament ho has dibuixat perfectíssimament. Quan es va decidir tancar les escoles, la directiu que es va donar és, de moment, fins a Setmana Santa. I això era acabar el segon trimestre, la segona avaluació que en diem nosaltres, no? Però també és veritat que era molt probable que haguéssim de continuar tancats i confinats, com així finalment va ser. I per això mateix ja abans de Setmana Santa vam començar a plantejar un operatiu i un sistema de treball que passava, diguem-ne, d'una feina d'acompanyament i, diguem-ne, d'escalfament, de mantenir doncs l'alumnat actiu, no? Uh-huh. Van passar a una fase de ja treballar més intensament, com se diu habitualment, avançar matèria, plantejar activitats que, a part de ser, diguem-ne, de consolidació, fossin d'aprofundiment i fossin d'avançar, i uh-huh. Això també comportava que s'havien de canviar molts hàbits, perquè l'escolarització presencial i la no presencial són com la nit i el dia. I plantejar classes virtuals com si fossin les que fem a les aules amb cadires, taules i pissarra o equip de projecció i ordinador, etc., impossible. Sí. I aquí, evidentment, que crec que hem de fer un reconeixement que mai no serà suficient a la feina callada i fosca del professorat. Fosca en el sentit de que no és coneguda, eh? No vull dir que
correcte, que no surt a la llum, sí.
I és veritat, efectivament. I és veritat que aquí hi ha hagut uns col·lectius, els seus col·lectius sanitaris i d'emergències, que han fet una gran feina i han posat en risc la seva salut. Però jo vull vindicar des d'aquí, i t'agraeixo moltíssim, Ricard, que m'ho permetis de fer i m'hagis donat el peu amb aquesta pregunta, no? Vull reivindicar la feina globalment dels centres educatius, dels equips directius i dels equips docents, perquè han hagut de sobreposar-se a una situació que era totalment desconeguda per tots, però que, des d'un punt de vista professional, requeria un sobreesforç que han sabut que, fer, no? Vull dir, alguns amb més encert que menys, fins i tot potser les famílies en algun cas no han sabut o no han volgut o no han pogut percebre quina és la tasca que hi ha al darrere d'uns deures o d'unes activitats per als seus fills i filles, però jo sí que puc dir que estic molt satisfet com a director sociotrial d'aquí de Lleida de la resposta que han donat des del minut 1 a tots els centres, i aquí no hi ha distinció ni de nivells, ni de titularitats, ni de poblacions, no? És més, en algun cas, fins i tot, puc dir que els serveis territorials i els equips de la inspecció, etc., s'han sentit fins i tot una mica malament, perquè semblava com que els anàvem a apretar i a exigir més del que fins i tot seria esperable, però és que ha hagut una resposta, una recepció per part dels centres educatius molt bona, i per tant jo crec que les famílies han d'estar satisfetes perquè els seus fills no han perdut, i això era important, no han perdut el curs.
Això era vital, eh?
Era vitalíssim. Era important mantenir el contacte i que doncs no desconnectessin ni pensessin, mira, tenim 6 mesos de vacances perquè fins després de l'estiu, sinó que primer que remantenir aquest contacte, i en segon terme, doncs que la tasca d'ensenyament i aprenentatge s'ha adaptat a les necessitats i s'ha continuat fent. De manera que, doncs clar, la intenció és acabar el curs i acabar donant notes, i en aquells casos en què esperem que siguin els majoritaris, doncs se fa promoció de curs i s'aprova i es continua el curs següent, així es dictamini. Mm-hmm. I que si malauradament hi ha algú que, malgrat tots els esforços, no han arribat als nivells i a les competències que les juntes d'avaluació consideren que han d'adquirir, doncs que hagin de repetir, però insisteixo, esperem que siguin el mínim possible de números d'alumnes, no?
També et diré que s'ha donat una circumstància ara, és que de vegades molts pares desconeixem una mica el dia a dia dels nostres fills a l'escola, i desconeixem una mica també a vegades el que feien o el que deixaven de fer. Clar, ara és exactament el contrari. Els pares estem molt al dia del que fan els alumnes a casa, bueno, perquè hi hem d'estar, perquè som una mica també el suport del professor en aquest cas.
Sí, sí, bueno, el suport suposo que també ho heu de patir, o les persones, les famílies que han hagut de fer, de compartir el seu teletreball amb el teleestudi seus fills, no? Ho han hagut de patir. Això també hem rebut alguna queixa d'alguna família, eh? Clar. Hosti, els esteu fent treballar massa, no? Però vaja.
En general, i posem bona nota a tot plegat, suposo que també els professors els podem dividir en dos parts, no? El que ja tenia facilitat per les noves tecnologies i en qui li ha costat una mica més, perquè un pot ser un gran professor, però clar, has de tenir certa facilitat amb les noves tecnologies, hores d'ara.
No, està claríssim que això també ho podem... És a dir, al final l'escola és reflex de la societat. I si tenim una part de la societat que, diguem-ne, ha entrat en la cultura digital amb més o menys intensitat i amb més o menys capacitat, per dir-ho així, hi ha doncs una altra part de la societat que doncs és el que se'n diu està dins de l'escletxa digital, doncs ens passa també una mica al professorat, no? Clar. Hi ha professors que això no té necessàriament a veure amb l'edat, perquè a vegades se pensa,
no,
tenim professors de mitjana i de més alta edat que ja fa molt temps que estan treballant en l'àmbit de la cultura digital i treballant en plataformes a l'escola a través dels Moodles, etc. I per tant, des d'aquest punt de vista, tenim un camp molt avançat. Però també és veritat que ens hem trobat amb professorat, que això també és una cosa que s'ha de reconèixer en aquest grup, que s'han hagut d'autoformar conforme han anat avançant. Els hem donat nosaltres també la facilitat des del departament, no?, a través de plataformes d'autoaprenentatge, però això s'han hagut d'autoformar, i en algun cas jo entenc que s'han sentit a vegades una mica desolats, perquè han vist que en algun àmbit el seu propi alumnat el superava. I això no és un desavantatge, és al revés. És adonar-se que, per sort, la societat va avançant i que nosaltres, a vegades, si ens adormim una mica, potser llavors hem de fer una correguda per, sí, per arribar al nivell que necessita. Però en general jo penso que sí, que s'ha de posar una nota alta a tot plegat.
Carles, ara et preguntaré, ara et faré dos preguntes que no em podràs contestar, no perquè no vulguis, sinó perquè no hi ha res establert, però anem a veure si podem acotar alguna cosa. Són dos temes que tothom té en boca a hores d'ara. Un és la preinscripció, que això ja hauria d'estar en marxa si tot hagués anat bé, per entendre'ns, i l'altre és el curs vinent, que cau molt lluny, però no tan lluny. Tema de la preinscripció. Hores d'ara, oficialment no hi ha cap data, hi ha mil rumors, però no hi ha cap data. Què podem avançar de la preinscripció?
D'entrada tens raó que en la preinscripció en condicions normals, diguem-ho així, ja hauria d'haver estat en marxa, hauria hagut de començar el 23 de març.
Sí.
Ho dic això perquè ens adonem de quin decalatge portem. És a dir, que estem quasi bé a dos mesos de diferència entre el que hauria hagut de ser i el que encara no és, no? Per dir-ho així. I això és una complicació de cara al curs vinent, clar, però tot així ho haurem de fer. I, clar, no podem donar dates certes perquè estem a l'expectativa, tot i que han sortit rumors i han sortit fins i tot notícies en els mitjans informatius i a través del boca a orella, per entendre's, i sí que hi ha unes previsions, però que no les puc donar per segures i, per tant, no les diré, perquè estem limitats per, en primer lloc, el fet que a nivell de tot l'Estat hi ha una suspensió dels procediments administratius. Això vol dir que ara mateix no es pot fer cap mena de gestió, diguem-ne, de caràcter públic i que tingui conseqüències jurídiques com pugui ser això, per exemple, l'adjudicació d'una plaça escolar, per exemple. Clar, mentre això està suspès, no podem obrir el procés perquè no seria impossible d'avançar. No? I per tant, aquesta és una premissa que és molt important ja tenir en compte. I la segona qüestió és que, clar, al mateix temps i en paral·lel també tenim els centres educatius tancats. Que això, segon, no és tan, diguem-ne, inconvenient, perquè tan bon punt s'aixequi la prohibició o la suspensió d'aquests procediments administratius i puguem dir començarà la prescripció, i ja s'està treballant des del departament en tots els seus nivells per poder-ho preparar i afrontar-ho, tant a nivell de serveis educatius, o sigui, de l'administració, de l'estructura administrativa del departament, com també a nivell dels propis centres docents, no?
Clar, s'haurà d'adaptar la normativa sanitària que hi hagi en el moment.
Correcte, i aquests dies justament estic tenint reunions, s'entén que virtuals, amb els directors i directores dels centres per donar-los instruccions en aquests termes. Disculpeu, quan se'ns digui i en les dates que se'ns digui haurem de fer això, 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 com és adequar els espais per fer atenció, perquè hi ha una part important que no és menys tenible, i és que s'hauria de fer una inscripció telemàtica, no? Però també és veritat que no totes les famílies o tenen els equipaments o tenen la competència com per fer-ho, per
Correcte.
Fer allò de la inscripció per internet, no? I per tant hem de donar l'opció a que qui vulgui pugui venir a presentar la sol·licitud en paper.
Però a priori entenc que el més probable és que hi hagi els dos camins per fer-ho.
Sí, sí, està previst així. Està Molt previst bé. Així i fins i tot se farà una campanya per d'alguna manera incentivar que es vagi pel camí telemàtic.
Correcte, correcte, eh? sí.
I que si és el cas, llavors, si el camí telemàtic mos és, diguem-ne, dificultós, doncs a través d'un sistema de cita prèvia, doncs anar als centres educatius. Mm-hmm. Això pel que fa al tema de la preinscripció,
sí.
pensant que, clar, de la preinscripció i després l'assignació de plaça escolar i omplir les aules, també dependrà l'assignació de professora que tinguem. En general, les plantilles dels centres estan totes més o menys ja dimensionades perquè les escoles més o menys totes tenen el mateix nombre d'alumnat o semblant, però sempre hi ha variacions, vull dir, ni que sigui un o dos mestres en alguna escola. I això també ho hem de poder proveir abans que comenci el curs, que volem que comenci, i vaig a la segona part de la pregunta.
Sí, anem a la segona part perquè la ministra, que jo no sé si és bo que es facin aquestes declaracions o no, va fer unes declaracions en les que apuntava apuntava, vull dir que no hi ha res segur, a hores d'ara, que les classes doncs, haurien de tenir un màxim de 15 alumnes, que potser s'haurien de fer les classes partides a la meitat, la meitat a casa i la meitat a l'escola, i anar-ho canviant, això. O sigui, al final no va dir res, però va dir coses.
Sí.
Clar, això, aquestes idees, així de cop, compliquen bastant el proper curs.
Bueno, però és que si diguem-ne se senten per primer cop, sobten una mica, no? Però jo he dit que malgrat que potser tal com es va expressar i en el moment que es va expressar no la va encertar prou, però jo també entenc que a vegades te posen, com parlem col·loquialment, la carxofa al davant,
sí,
no?
Sí.
I a vegades no saps ben bé com sortir-te'n, no? Però el departament fa dies que està treballant, i no només perquè el departament sigui uns il·luminats, sinó perquè és que és el que es preveu, és que ens diuen les autoritats sanitàries, i el que també a altres territoris de l'Estat s'està pensant, que el curs molt probablement no el podrem començar en condicions normals.
Uh-huh.
I que segurament haurem de plantejar un sistema d'atenció educativa que organitzativament serà complicat, però que l'haurem d'aplicar, això, en què no tots els alumnes poden ser a la mateixa aula, perquè, escolteu, les aules estan dimensionades perquè hi càpiguin a primària 25 alumnes, o fins i, si m'apureu, 27-28, a l'ESO, que n'hi hagi entre 30 i 34, i a batxillerat 35 o més, no? I clar, això no,
xoca frontalment amb el tema sanitari, d'evitar les aglomeracions.
Clar. I per tant, si el que volem és continuar l'escolaritat, ho hem de fer també amb garanties de seguretat sanitària, i això significa que no podem tindre a primària 25 nens i nenes a l'aula, ni a l'ESO 30, ni al batxillerat 35, o als cicles formatius 30, que també, depèn del cicle, són entre 20 i 30, no?
Mm-hmm.
Clar. I, per tant, és probable que allò que va dir la ministra acabi sent així.
Bueno.
Però, clar, dit així, s'omple una mica, no? Però és que és cert, és així.
El que passa és que aquest model planteja moltes altres qüestions. Clar, els que no van a l'escola s'han de quedar a casa, però i els pares?
Clar.
És que tot això arrossega molta d'altra problemàtica.
Sí. És que efectivament és així. Evidentment que aquí hi ha una complicació brutal des del punt de vista de l'organització del sistema educatiu, però també i sobretot de les famílies.
Sí, és aquest.
I el problema no és només a l'hora de l'escola, és també a l'hora del dinar, per exemple.
Per exemple. Sí.
Clar, és que, i també a l'hora de plantejar-se si la situació que tindrem al setembre o l'octubre serà més propera a la normalitat o serà més propera a lo que estem ara.
Uh-huh.
Que, clar, tenim moltes incògnites i és
evident que tampoc no... Per això t'he dit, ara tocarem dos temes que no li podem donar llum directament perquè evidentment no hi ha res decidit ni sabem la situació que tindrem, però que s'han de tocar perquè hi ha moltes famílies que s'ho pregunten, això. Famílies i docents, i professors, perquè veuen amb incertesa aquest inici de curs. Per cert, Carles, abans de acomiadar-te, abans parlàvem de les necessitats tècniques per seguir fent formació a distància, per seguir fent escola a distància. Des del departament, crec que s'ha facilitat o s'està facilitant equips i connexions a internet als alumnes que no en disposen, oi?
Sí, ho estem fent, i la veritat és que està resultant una mica més lent del que preveiem, però també perquè és que aquest operatiu que han muntat, que en diem en escoles en línia i per l'equitat digital, doncs en condicions normals els tècnics ens diuen que això s'hagués hagut de muntar com a mínim 3 mesos.
Clar.
I ho han muntat en 3 setmanes.
Sí, clar.
I ara, clar, surten, diguem-ne, desajustaments i també com que entremig no només hi ha el departament, sinó que hem hagut de llogar una empresa operadora de telefonia i unes quantes empreses de logística per la distribució, clar, això ho ha complicat força més. De tota manera, jo sempre dic quan algun professor o algun director se'm queixi, ostres, és que està avançant els dies i potser no valdrà la pena ja, perquè si han de tornar a l'escola, jo dic, val la pena, perquè aquest operatiu l'estem muntant pensant no només en aquest
curs, clar, clar, clar.
Sinó
ara,
que
clar.
Potser el necessitarem més endavant.
Ara s'entén tot plegat. En fi, que haurem de parlar de moltes més coses, però serà un altre dia amb el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida, el Carles Vega, que ens ha atès avui amablement, ha fet forat entre videoconferència i videoconferència, que com pregunto a la gent avui en dia, jo crec que no n'havien fet mai tantes, com ara.
Mai tantes, de veritat. Jo he dit que en tinc 8.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, mira, almenys ens veiem les cares, ni que sigui virtualment. Carles Vega, director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida, tornarem a parlar perquè hi ha moltes incògnites i veurem com va evolucionant tot plegat. Gràcies per atendre'ns.
Un plaer i a la disposició, ja ho sap, Ricard.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Vols aprofitar i pintar durant aquests dies de confinament i no saps on comprar els materials? A Pintures Lab Perat t'ho preparem i t'ho fem arribar a casa. Pots fer-ho via WhatsApp als telèfons 697 33 40 58 o al 627 30 39 61. I per mail a labperat@gmail.com. De dilluns a divendres, de 9:45 del matí a 2:45 del migdia. Recorda que estem per atendre't al 697 33 40 58 o al 627 30 39 61. Pintures Lab Perat, sempre al teu costat.
¿Te imaginas vivir en una zona sin cal? Con mamparas cristalinas, grifería brillante, vajilla siempre impoluta. ¡Oh, qué gusto! Deja de soñar y pásate a Olimpia Plus. Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es y llévate los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis.
Grupo Corsa, sed de innovación.
Es tiempo de estar en casa contigo.
Manolita.
Hola.
Que ahí tiene a su hijo.
Bueno, mi hijo, ¿qué le voy a decir a mi madre? Hablo con ella todos los días.
Eso digo
la
yo.
La regaño, ella me regaña.
Es tiempo de acompañarte.
¿Qué medidas has tomado tú?
Hemos instalado unas mamparas de protección en toda la zona de la caja y la barra.
Es tiempo de esperanza.
¿Ha vuelto a nacer?
Sí, sí, y le doy las gracias porque la verdad que me han salvado la vida.
Es tiempo de información.
Es secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Pasaporte sanitario. Va a haber un pasaporte sanitario a nivel global para hacer turismo.
Exactamente, estamos trabajando con un producto
que... Y en
que...
COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego.
Irrumpe por sorpresa en este que es su programa Pepe Domingo Castaño.
Paco Cope. González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Y parece que el silencio de todo se haya apropiado, pero se sigue escuchando un latido en todos lados. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si alguien es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Menys de dos minuts, ens plantem a les dues de la tarda. Però ho fem amb la guàrdia, quan brilla el sol. No ens podem queixar, eh? Ens han avisat que farà calor i que avui tindrem temperatures altes, però dilluns vinent és 11 de maig. És dia de Sant Anastasi. A la ciutat de Lleida és festiu, és la festa major. I l'Armando, el nostre meteoròleg, diu que les estadístiques li diuen que només el 40% de dies, diguem un dia avall, ha plogut. La sensació és que és més, però bueno, anem a posar la meitat. Tot sembla indicar, no sé si pluja, però que de cara a la setmana vinent les temperatures baixen. Des de diumenge i dilluns les temperatures baixen. Demà a les 12 i 20 farem la previsió de la setmana vinent. Per cert, que t'avanço com a darrera hora que reobre el mercat municipal de Torrefarrera amb menys parades i extremant les mesures de seguretat. L'aforament es limitarà a 1.000 persones, serà obligatori portar guants i mascareta i es prohibirà l'entrada als infants. O sigui que, si vols anar, tingues en compte això, eh? L'aforament es limitarà a 1.000 persones, serà obligatori portar guants i mascareta i es prohibirà l'entrada als infants. Es tornarà a obrir aquest mercat municipal de Torrefarrera amb menys parades i, evidentment, extremant les mesures de seguretat. Ens plantem a les dues de la tarda, com sempre, que ha estat un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio des de COPE Lleida. Pots seguir informat durant tot el dia i demà hi tornem. Demà és divendres, a les 12 i 20, aquí. Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 a 2, a través de les freqüències que tenim a la província de Lleida, a través d'internet, a cope.es o a l'aplicació que et pots descarregar de manera gratuïta al teu mòbil. Apa, fins llavors, salut, adeu.